Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20. Dijous avui, 28 de juny del 2018. Hores d'ara amb 29 graus a la ciutat de Lleida. Ha estat una nit tropical. Això m'ho explicava el meteoròleg. Nit tropical. Cadascú l'hem passat com hem pogut. Jo l'he passat malament, però de la calor i a les nits i descansar no és una cosa que un servidor porti massa bé, però vaja, tothom, escolta, passa com vol, com pot, vaja, no com vol, no, com pot. Buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb la doctora Rosa Maria Martí, és dermatòloga, catedràtica de la Universitat de Lleida i dermatòloga a l'Arnau de Vilanova, a l'hospital. I parlarem, doncs, de que ja fa dies que tenim el sol aquí, però ara començarem a anar a la platja, períodes estivals o a la muntanya, i s'ha de tenir cura. El sol és bo i necessari i beneficiós per la salut, però hi ha unes hores que s'han d'evitar i, a més, hi ha unes exposicions que no s'han de fer i s'ha de tenir una prevenció. Amb ella parlarem de tot plegat. També de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier i el Joan Bellmunt, que ens durà de ruta turística per la província de Lleida. A partir de la una, les escapades de Cope. Avui, des de Tarragona, des de la platja, pràcticament des de la platja. Si no, ja ho veureu amb el David Velasco a partir de la una. I ens n'anirem cap a les dues parlant de propostes de cara al teu temps de lleure. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica. 29 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Per la resta de la província, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Hem començat la jornada amb intervals de núvols i prou, però aquesta hora van nuvolant-se al cel a les comarques de Lleida. Són núvols d'evolució que descarregaran ruixats i tempestes que poden ser bastant fortes i amb calamar-se durant aquesta tarda. De fet, tindrem avisos grocs avui per pluges intenses arreu del territori i també tempestes. Les temperatures baixen. Hi haurà màximes de 32 graus a Lleida i Balaguer, 31 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable. Demà divendres encara es mantindrà la nuvolositat d'avui amb ruixats i tempestes que també poden ser localment fortes. A la tarda, sobretot al Pirineu, on a més hi haurà calamar-se. Les temperatures no variaran. S'esperen mínimes de 19 a Lleida i Balaguer, a Tàrrega mínimes de 18. A la Seu arribarem als 16 i a Viella 14 graus. El vent ha de continuar fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Un home roba una targeta de crèdit de dins d'un vehicle a Lleida i efectua 83 compres per valor de 1.200 euros. A més, el detingut ja té antecedents per robatoris en interior de vehicles, però tot i això ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar el jutge. Suposo que el jutge li ha dit, miri, perdoni, no ho tornaré a fer més. Ah, doncs si és així, et deixem en llibertat, tot i que ho hagués fet 40 vegades anteriorment. Això ho dic, i això no té a veure amb la informació local, però el tema de la manada, justament un dels cinc de la manada famosa, que els van deixar en llibertat perquè no hi havia cap mena de risc, segons el jutge, de fugida ni res, se l'ha enganxat infraganti intentant obtenir el passaport que se'ls havia retirat. Això ha passat ara. És increïble, però tenia llibertat provisional perquè el jutge va dir, tranquils, que segur que ho veig, que no marxaran del país. Si al cap de 24 hores fa una petició de cita prèvia per traure's el passaport que se li ha retirat, és que jo no... Això ha passat, és aquí, a Espanya. Canviant de tema, tenim ja les notes de la selectivitat d'aquest any. Dues estudiants de Tarragona i Barcelona empaten amb un 9,9 en la nota més alta de la selectivitat a Catalunya d'aquest 2018. Un alumne gironí té la millor valoració de Girona amb un 9,8 i a la demarcació de Lleida una estudiant ha tret un 9,7. Concretament és la Maria Síria Puigpinós, veïna de Lleida de 17 anys i que ha cursat el batxillerat científic a l'Estonac de Lleida. 9,7, la nota més alta a la demarcació de Lleida. Per cert, que Salut tancarà un 2% menys de llits aquest estiu i reforçarà l'atenció primària i hospitalària amb 481 professionals. Tot i això, recordem que es tanca un de cada quatre llits. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sembla que el culebrot de qui serà el proper entrenador del Lleida Esportiu ha arribat a la seva fi. El tècnic càntabre Viadero, que va ser la primera opció fins que va aparèixer Oliva, serà el presentat la setmana vinent, ve del Racing, que el va cessar al mes de febrer. Per tant, sembla que hi haurà entrenador, dic sembla perquè si, fins que no estigui signat, doncs no ens aventurarem a dir que ja està fet, fins i tot després de signar també es podria desfer. I també el Lleida renova a lleidatà Noel Carbonell fins al 2021 executant una clàusula que tenia al seu contracte.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Un final de infarto!
¡Dice que con el bar!
Gol. Marca, ya somos primeros. Dale.
Para seguir creyendo en esta selección, este domingo, a partir de las 2, España-Rusia en octavos de final.
¡Iniesta atrás! ¡No va a chutar! ¡Bolesca! ¡Gol!
Vive todos los días el Mundial en COPE.
¡Viva el despelote mundial!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I avui n'hem parlat al principi del programa, és un tema d'aquells cíclics, però que crec que val la pena, que el anem recordant any rere any, i segurament més d'una vegada a la temporada n'hauríem de parlar. Avui contem amb la presència de la doctora Rosa Maria Martí. Rosa Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La doctora Rosa Maria Martí és catedràtica dermatològica a la Universitat de Lleida. A més, ets dermatòloga a l'Arnau de Vilanova i col·laborador molt activa a l'Associació Espanyola contra el Càncer a Lleida. No sé si em deixo alguna cosa.
No, ja n'hi ha prou, és suficient presentació.
Això ja és d'horari complert, eh? Doctora, anem a parlar del sol, anem a parlar de la pell i de tot del tema de prevenció, perquè és veritat que des de fa molts anys que ens van posar ja alerta, sobretot quan a l'opinió pública va arribar tot el tema del forat de la capa d'ozó, que llavors es va posar de moda, parlo de fa molts anys, i que es va començar a explicar que ens havíem de protegir del sol, que el sol és bo i necessari per la salut, però que s'ha d'evitar certes hores i certes radiacions que no s'estan filtrant bé a l'atmosfera. Quina és la situació, doctora, avui en dia? El sol segueix sent agressiu per la pell?
Bueno, el sol és agressiu per la pell. És veritat que a Catalunya i a Espanya no estem, diguem-ne, sota el forat d'ozó, com pot estar a Oceania, però el sol que ens arriba en aquestes latituds i a l'estiu és important, és a dir, que a l'estiu ens hem de protegir del sol.
Parlem, evidentment, del càncer de pell. Quins tipus de càncer de pell trobem?
Doncs n'hi ha molts, però els fonamentals, els més freqüents, són de dos tipus. Un, que és el més freqüent de tots, que no és tan agressiu, és molt agressiu localment, però té molta poca capacitat de disseminar-se pel cos donant metàstasis, i per això no sol causar la mort, encara que pot desfigurar la cara o allà on neixi, que són el que es coneix en general com a carcinomes, i altra que és menys freqüent però que és més agressiu i que sí pot acabar produint la mort del pacient perquè té aquesta capacitat de disseminar-se, que és el que es diu melanoma, que és just amb el que jo treballo. El melanoma és el tumor que deriva de les cèl·lules que donen color a la nostra pell i per això es manifesta com un tumor de color marró o negre que pot recordar una piga. Mm-hmm. I en canvi els altres són de to rosat.
Tant el melanoma com el carcinoma, la principal causa o única causa és l'exposició al sol?
La única no. Segur que hi ha altres causes i també hi ha una predisposició personal. Però l'única coneguda i l'única evitable, perquè és l'única coneguda, és l'exposició excessiva a la llum del sol. Sí.
Uh-huh. Aquesta setmana vinent, des del 2 de juliol fins al 8 de juliol, al Farràs, i del 9 de juliol al 15 de juliol al Albatàrrec, des de l'Associació Espanyola contra el Càncer s'oferiran unes exposicions de sol a les piscines municipals al Farràs i al CAP Albatàrrec, on es parla justament, suposo que, de la prevenció, que és, hores d'ara, l'eina més eficaç que tenim.
Sí, perquè, de fet, la SC Catalunya contra el Càncer, com altres ONG que treballen en l'àmbit de la salut, estan molt implicades amb el tema de la prevenció, no? Tant la prevenció primària de protecció solar com la prevenció secundària de diagnòstic precoç, de saber quines coses podem tenir a la nostra pell que puguin ser un càncer i ens facin anar a consultar al metge. I realment, doncs, l'ESF és molt, molt activa en aquest sentit i cada estiu fa una campanya important, a la primavera i estiu.
Doctora, anem a diferenciar entre dues persones, dos casos. N'hi ha més, però jo crec que principalment. Les persones que habitualment, per la seva feina o perquè els agrada, estan exposades al sol de manera continuada la major part del dia. Què han de fer? Quina prevenció han de dur a terme?
Doncs aquestes persones, l'ideal és que portin sempre roba adequada. Quan dic roba adequada vol dir que baixin amb samarreta o camisa, si és possible, de màniga llarga, i que portin barret o gorra. De fet, en moltes professions s'ha de portar aquesta roba, però després a vegades la gent no la porta, vull dir, s'ha de portar legalment, però després la gent es pot saltar les normes. I que les zones de pell que no estiguin protegides per roba es posin una crema de protecció solar, si estan tot el dia, doncs a l'estiu alta, almenys de 50, a l'hivern potser de 30. I, bueno, i pràcticament és això, i que se la reposin de tant en tant, no que se la posin a primera hora del matí i ja no se'n recordin mai més en tot el dia. No, perquè a més moltes d'aquestes professions són d'activitat física que fa suar i llavors la crema de protecció solar es va perdent.
Entenc que la crema de protecció solar és una crema que ja hem de tenir a la nostra cambra de bany fixa.
Sí, jo sempre li dic als pacients que la tinguin en una zona que no l'hagin de treure d'un calaix.
Clar.
Si no, no se la posaran. Ha d'estar allà, com el raspall de dents, que no has de pensar gaire.
Doctora, estàvem parlant de les persones que per la seva situació laboral estan exposades al sol. Ara, dins d'aquest grup, voldria parlar de les persones que van a la platja i si estan allí 5 hores seguides.
Això és que en principi no hauria de passar. És a dir, 5 hores seguides a la platja no s'hauria d'estar. Però diguem-ne que si es va a la platja, que 5 hores no són recomanables, aleshores el que s'ha de fer és intentar no anar a les hores de sol fort, és a dir, no anar després de a l'estiu, eh? Jo no estic parlant de l'hivern, no anar després de les 12 del matí ni abans de les 4 de la tarda, intentar aquestes hores de 12 a 4, millor estar a casa, millor estar dinant o fent la migdiada, i llavors, doncs, protegir-se amb crema solar, i és millor al sortir de l'aigua doncs utilitzar parasols o utilitzar, pues, això, tornar-se a posar una camisa o alguna indumentària, el barret o la gorra i les ulleres de sol per protegir els ulls, que no té res a veure el càncer de pell, però també és molt important.
Correcte.
Pels ulls.
Doctora, si una persona té una cremada de sol, ja n'hem vist més d'una persona, a mi em fa angúnia mirar a vegades a la platja, vull dir, ja de per si no sóc una persona de platja, però alguna vegada doncs hi has d'anar i em fa angúnia veure gent que pràcticament veus que radien, o sigui, ja són persones que estan vermelles i que a la una de la matinada jornada del migdia estan allí en ple sol i els veus vermells. Aquestes persones tenen la pell cremada, a la nit tindran una cremada. Quines cures hem de tenir en compte amb una pell cremada?
Pues una pell cremada ja està, el que no es pot és tirar enrere. Es pot refrescar simplement posant doncs, el que es diuen foments, que són gases o draps humits en qualsevol líquid a temperatura ambient que fa baixar la temperatura de la pell, que està molt calenta, això alivia moltíssim. Es poden posar cremes hidratants per cuidar-la. Si la cremada ja és d'un grau important que tingui bullofes, llavors millor és consultar al metge, no vull donar consells per telèfon. Mm-hmm. Però si no, almenys això, doncs, baixar la temperatura de la pell, que es pot fer fàcilment en draps o gases humides amb qualsevol substància, pot ser des d'aigua de l'aixeta, sèrum, aigua de farigola, qualsevol substància de la vida, tota la vida, però a temperatura ambient, no calenta, i una crema hidratant.
A més, com ens deies, la pell està cremada, ull, perquè la nova pell és molt més sensible.
Sí, sí, clar.
S'ha de tenir molta cura. Doctora, parlàvem del melanoma. Una persona, és recomanable que vagi a fer-se una revisió periòdica al seu dermatòleg?
Això no està demostrat que serveixi, bueno, que serveixi, o que tothom hagi de fer visites periòdiques al dermatòleg. De moment el que s'aconsella és l'autoexploració, és a dir, observar-se a un mateix o a la família, perquè hi ha moltes zones que les veuen les altres persones. Per exemple, l'esquena és una zona on sovint surten els melanomes i molts cops la veu la resta de la família o els amics a l'estiu a la platja. I en cas de veure una piga que tingui característiques estranyes, que les podem comentar després, a llavors consultar el metge. Tan sols persones que tinguin moltes pigues, que tinguin un tipus de pigues especial que es diuen nevus clínicament atípics o nevus displàsics, o que tinguin antecedents familiars de melanoma, que hi ha famílies que tenen molt més melanoma que la població normal, doncs aquestes persones sí que tindrien que anar al dermatòleg de forma periòdica. Però si no, en principi el que es recomana avui per avui, que pot canviar, és l'autoexploració o exploració de les persones del voltant.
En aquesta exploració, doctora, en què ens hem de fixar?
Doncs hem de fixar-nos en canvis en pigues antigues o aparició de pigues noves, que tinguis uns trets que sobretot és un, que vagin creixent de forma continuada, això es diu evolució. Els tumors benignes, de fet, creixen un temps, però després es paren. Els tumors malignes cada cop són una mica més grans, un creixement que pot ser en mesos o pocs anys, però cada cop més grans. I després, en tots aquests canvis, sobretot si són asimètrics, és a dir, diferents amb un cantó de la piga i l'altre cantó de la piga, ja sigui en forma desigual, o en color, i hi hagi dins de la mateixa piga diferents tons de marró, negre, rosat, gris, o això, sobretot, els colors, la forma, i que tot això estigui distribuït de forma simètrica i l'evolució constant a ser una mica més gran.
En el cas dels carcinomes cutanis, com els hem de reconèixer?
Pues en aquest cas, clar, no tindríem el punt aquest del color marró o negre, que això és un tret que fa reconèixer el melanoma amb facilitat, però tenim l'avantatge de que encara que els diagnostiquem una mica més grans, no són tan perillosos. Més que res, seria l'aparició d'un voltet, que normalment és el color de la pell, o rosat, que també té aquesta tendència a créixer de forma indefinida, i sobretot el que fan molt els carcinomes és, pel centre, ulcerar-se i recobrir-se de crostes, i després tancar de forma falsa i tornar-se a obrir. Les típiques ferides que no curen, o voltets que en el centre tenen una ferida que no cura, en tendència a recobrir-se de costres o d'escamocostres, això s'ha de consultar.
Doncs sense tenir alarma, si tenim alguna cosa que no veiem clar, davant del dubte, sempre podem anar primer al CAP i d'allí ens derivaran.
Sí, clar, això és el que s'aconsella. Qualsevol dubte, al metge de família, si es va per sanitat pública o directament al dermatòleg, si es va per sanitat privada, i consultar Si no és res, doncs bé, millor, ens anirem a casa contents. Correcte. De fet, tenim moltes consultes que acaben en res, gràcies a Déu.
Afortunadament. Hem parlat amb la doctora Rosa Maria Martí. Rosa Maria, et volia preguntar, doctora, si, perquè vegi la gent, vas a la platja alguna vegada?
Sí, jo vaig, sí que hi vaig.
Ho dic perquè a vegades la gent dirà, caram, ens han prohibit el sol. No, escolta,
no.
La doctora, que és dermatòloga, que sap de què parla, va a la platja, però ens ha dit, escolteu, de 12 a 4 eviteu. Si anem amb gorra, amb crema solar, bona protecció i estem l'estona que faci falta, i marxem, i si pot anar a la platja tranquil·lament. Suposo que és extrapolable a la muntanya, que a vegades ens pensem que a la muntanya el sol no és tan fort i és igual o més fort.
Clar, a l'alta muntanya el sol és molt fort. De fet, la gent que fa alta muntanya, ja no dic de forma professional, però que ho fa com un hobby constant a la seva vida, ho coneix bé. Lo dolent són els, podríem dir, entre cometes, domingueros de l'alta muntanya, com si jo anés a l'alta muntanya, que no vaig mai, que llavors no prenen les precaucions adients. Però en relació amb el que em deia abans, al revés, la vida a l'aire lliure és molt important i si no aprofitem els mesos de primavera, estiu, tardor per fer-la, després a l'hivern tenim moltes més oportunitats.
Correcte.
Que s'ha de fer amb seny. Simplement és aplicar el seny.
Doncs és la millor manera que se m'ha ocorrit per acabar aquesta entrevista, perquè la gent, escolta, no és un tabú, que no sigui una por, que no sigui un conflicte ja a les famílies de un hi vol anar i l'altre li diu no, que he escoltat a la ràdio que diuen que és dolent. Escolteu, que s'hi pot anar prenent aquestes precaucions i ja veureu com tot va bé. Avui hem parlat amb la doctora Rosa Maria Martí, és catedràtica dermatològica de la Universitat de Lleida, també està a l'Arnau de Vilanova i també col·laborant amb l'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya. Doctora, gràcies per estar amb nosaltres.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya torna a la platja. Gaudeix amb el periòdico dels millors clàssics a la sorra de la Barceloneta. El dissabte 30 de juny a les 9 del vespre viuràs emocions intenses assegut a la tovallola. El periòdico. Compromesos amb la música.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Viatges per autopista? La seguretat és important per tu i per nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments perquè els teus viatges siguin més còmodes i segurs. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o el més allunyat del trànsit i protegeix-te. Viatge segur amb Autopistes.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius, matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell, centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que parlem de nutrició i de salut. I avui el que fem és gràcies a les noves tecnologies. Aquestes que de vegades no valorem prou, que mira, agafem el telèfon, marquem uns números i ens surt una persona a l'altre costat que igual està a l'altre costat del món. És una cosa que fem automàtica, que ja donem per fet, que ha de ser així, però que s'ha de valorar, que això és importantíssim, poder escoltar la veu d'una persona que està lluny i que la necessitem escoltar. Avui no ens n'anem a l'altre costat del món, però ens n'anem fins a Formentera per parlar amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, què tal? Pues hace un sol estupendo, Ricard, en Formentera.
Además, iba a decir de ocio, para mí no sería, para ti sí.
Más o menos. Estoy, bueno, o sea, lo comentamos en la última vez.
Sí, por eso.
Venimos a nadar, intentar hacer muchos metros a favor de la fibrosis quística, para hacer un poco más visible la enfermedad y recoger bastante dinero para la fundación.
Bueno, unos metros, la vuelta a la isla, ¿queréis hacer?
Sí, exacto. Normalmente, bueno, ya es, esta me parece que ya es la 20ª edición.
Llevamos bastante tiempo. Oye,
yo es el tercer año que voy.
¿Vas a Formentera? ¿Qué vas a hacer? Nada, voy a dar la vuelta a la isla nadando. Oye, ¿pero lo hacéis cada uno o por relevos?
No, hacemos cada uno, es por son varias, digamos, varios tramos, sí. Entonces pues ahora te tiras al agua, pues hacemos 4 o 5 kilómetros, descansas una hora en el barco, comes algo, te hidratas, vuelves a meterte en el agua. Y así pues estamos dos días.
Oye, por cierto, mira, ahora que dices esto, rompiéndote el guión que supongo que ya tenías, ahora que dices esto, mira, nado 5 kilómetros, paro un momento, tomo algo para coger fuerzas y me vuelvo a tirar. Bueno, no es el ejemplo que te iba a preguntar, lo que te iba a preguntar es, me voy a la playa, me voy a andar por la montaña y a media mañana voy a picar algo, el snack que decíamos. ¿Corremos el riesgo, si no nos lo miramos mucho, de caer en algo súper calórico?
Bueno, los snacks son un peligro y de hecho el picoteo como tal siempre es una cosa que tenemos que estar, pues intentar vigilar a ver que controlamos, ¿no? Porque claro, aquella sensación de que quiero picotear algo y no sé qué, siempre aparece en algún momento. De cara al verano, hay una cuestión de que las personas tendemos a comer un poco menos en las comidas principales. Sobre todo de cara por la calor, por la incomodidad, quizá muchas veces la comida principal se hace más pequeña. Y entonces tenemos más hambre entre comidas.
Claro.
Y nos apetece algo más fresco, algo, pues, picoteos, snacks, que llamamos, ¿no?
Entonces
siempre la gente nos pregunta en la consulta,
claro,
¿qué puedo picotear?
Los picoteos no son malos de por sí, pero, claro, ¿qué como? ¿Qué es lo que qué es lo que puedo comer que me va a dejar lleno y no estoy entrando ni una caloría ni nada malo?
Bueno, los snacks
son
muy buena idea. Lo que pasa es que te has de programar un poquito y visualizar un poco qué snacks de salado tenemos y cuáles podemos utilizar y qué snacks de dulce y fresquitos podemos hacer y podemos utilizar. Entonces, si ya lo programas y lo tienes un poco visualizado, es más fácil. Los snacks entre comidas fríos de verano clásicos son los helados y los batidos, ¿vale? Pero claro, podemos, o sea, tenemos muchas opciones de helados y de batidos frescos y que los podemos asumir como tal. A mí los que más me gustan son el plátano chafado con unas gotas de limón y congelado en un papel de film en el congelador. Tú antes chafas bien un plátano, exprimes un limón, lo mezclas bien y haces unas bolitas y las envuelves en papel de film y las congelas como tal. Esto es un snack muy interesante y suele gustar a todo el mundo cuando lo hacen en casa, en los niños especialmente. Entonces, ya da la percepción de que estás comiendo un helado, es bastante dulce y es muy agradecido porque vas comiendo poco a poco, tienes esa sensación de dulce, es un snack para comer. Entonces, si por caso vosotros, pues ahora me apetece encontrar algo fresquillo, pues me cojo una bolita, por ejemplo. ¿Vale?
Además,
los batidos también son muy agradecidos.
Dura un tiempo prudencial en la nevera.
Bueno, yo los he tenido todo el verano, ¿eh? Esto tampoco es un problema, ¿eh? Y a veces me he encontrado alguno dentro de un año y también me lo como. Y también ha estado bien, o sea, no es un problema especialmente la conservación.
Por eso.
El plátano.
No, te lo digo desde el punto de vista que una persona puede prepararlo el fin de semana o el lunes y ya tenerlo preparado, ¿no? Porque a veces nos cuesta preparar las cosas y recurrimos a lo envasado. Oye, ya voy a comprar y ya me viene envasado. Y claro, eso no es lo mismo, ¿eh?
Y los batidos, que los puedes congelar para hacer helado o no, o tomarlos en el momento, son otra opción súper buena. Son muy saciantes. Hacerte un buen bol, un buen batido, es bastante saciante. Entonces puedes hacer un batido, siempre el lácteo funciona bastante bien, leche vegetal o leche de vaca o de cabra, o yogur líquido, o yogur, o mezclar yogur con leche, y hay que añadir alguna fruta fresca, incluso sandía, que ahora es de temporada, y alguna fruta así que te dé mucho sabor, fresas rojas, frutos rojos, arándanos, azaí, que está tan de moda. te haces un batido. Aquellos que les guste un poco el chocolate, aquí es momento de poner una cucharada de cacao en polvo desgrasado, sin azúcar, ¿vale? Se queda un batido de fresa con chocolate, por ejemplo. Mm. Esto lo congelas y puedes hacer el helado, o te lo tomas directamente y es bastante saciante, bastante bueno, ¿eh?
Muy bien.
Y luego, ni las personas que les gusta mucho el dulce, nunca está de más hacerte una mermelada casera, una compota de frutas, ¿vale? Ahora que tenemos tanta fruta, pues tenemos un montón de melocotones que me ha dado el vecino. Pues hacemos un día que tengamos un poquito de tiempo, una compota, utilizamos toda esta fruta, podemos añadir alguna fruta más dulce como un plátano para que le dé un poco más de dulce, y hacemos unas cuantas tarrinas, las tenemos en la nevera, porque no se conservará tanto, porque al no añadir azúcar no se conservará tanto, y si una tarde me apetece algo más dulcecito, pues cojo un biscote, una rebanada de pan y untamos con un poquito de mermelada, ¿vale? Si añades un poquito de queso fresco también es muy agradecido, es un snack muy rico.
Claro.
Para las personas que quieren algo más salado, ¿vale? Hay un snack que yo no sé si habéis probado, a ver, Ricardo, si tú lo has probado.
A ver.
Son chips de Calé. ¿Los has probado alguna vez?
Uy, no me suena, pero...
No. Vale, el Calé es una crucífera, es de la familia del brócoli, ¿vale? Es una hoja más grande, es una hoja aplanada. Entonces, esto lo que tú haces es comprar el Calé, lo venden en cualquier supermercado, y esta hoja, que es como una espinaca, digamos, más dura, se parte a trocitos, tú las partes a trocitos y la pones en un plato plano. Lo distribuyes bien en el plato, ¿vale? Y lo pones en el microondas 5 minutos a alta temperatura. Entonces esto se te...
Sin aceite ni nada, ¿eh?
Sin aceite ni nada, se pone solo. Le limpias la hoja, la partes a trocitos y la distribuyes en un plato. La pones en el microondas unos 5 minutos y cuando lo abres, pues estarán tostados, evapora todo el agua.
Ajá.
Entonces a esto yo le suelo poner un poquito de sal gorda, un poquito de pimienta, alguna cosa, o incluso pues... Si queremos añadir algo más, como por ejemplo alguna especie polvo en polvo, de ajo en polvo, lo que sea. Entonces te quedan como unas patatas fritas, ¿vale? El sabor está muy rico y no estás añadiendo grasa ni nada, encima es vegetal.
Claro.
A los niños les suele gustar bastante, es un snack salado bastante interesante.
A ver, espera, ¿cómo se llama? Que me lo apunto.
Calé, con K.
Calé.
Calé, sí.
Calé. Muy bien.
Es como si compraras una esquerola, digamos,
¿sí?
Es parecido, pero la hoja es más gorda, más gruesa.
¿Y después esto lo puedo hacer si no tengo microondas en el horno, por ejemplo?
Sí, lo puedes hacer en el horno. Quizás pues
coger más,
el punto de acabado es más difícil, pero yo a veces lo que hago es lo saco, está blando, pues lo vuelvo a meter, lo saco, está blando, hasta que está chip.
Y después esto te lo puedes comer tal cual, le puedes añadir sal si quieres, en teoría no hace falta.
Si tú no quieres, lo puedes comer tal cual, lo puedes añadir sal.
Ajá.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien.
¿Vale?
Muy bien. Además, esto nos puede servir, aparte de snacks, para acompañar algún plato de carne o de pescado.
De guarnición,
sí.
Como tú quieras, desde luego. Incluso un primer plato de verdura, ya lo puedes utilizar el Calé.
Por cierto, estaba pensando ahora que hay un recurso que a veces usamos y que, como siempre, es bueno en sí si no nos pasamos. O sea, la cantidad sí que importa. Y es el tema de los frutos secos. Podemos tomar 6, 10 avellanas, almendras, nueces, pero claro, no 30.
Bueno, a ver, tampoco no es un punto a controlar demasiado. O sea, tampoco no nos viene de 5 almendras, ¿entiendes? O sea, simplemente no te acabes la bolsa, como aquí se dice, Ricard. Entonces tú coges un puñado, te lo comes tranquilamente una a una y ya se ha acabado. El problema real es cuando empiezas y no acabas.
Claro.
O sea, que no se acaba la bolsa, no paras, ¿no? Pero bueno, es un snack muy interesante también, salado.
Muy bien.
Y puedes más o menos pues tener libertad de comerlo. Tampoco nos preocupemos demasiado por la cantidad.
Muy bien.
Un puñado es suficiente.
Cristian, oye, una curiosidad. Tú entre 5 kilómetros y 5 kilómetros nadando, ¿qué snack vas a tomar?
Yo solo
es un deportista.
Fruta seca.
Ajá.
Fruta seca, plátano, higos, dátiles, algo que me aporte glucosa. ¿Vale?
Fruta seca es la deshidratada, ¿eh?
La deshidratada,
muy
exacto.
Bien.
Pasas, ¿vale? Todo lo que me dé glucosa, azúcares, ¿vale?
Muy bien.
Entonces, también es un snack interesante, pero bueno, si estás en casa, también lo puedes añadir. Por ejemplo, a este puñado de frutos secos, pues unas cuantas pasas.
Ajá.
Un dátil allí troceadito te da un toque dulce.
Muy
¿vale?
Bien.
Estos batidos que hagas, le puedes poner un par de dátiles y le da un toque dulzón bueno, ¿vale?
Muy bien, doncs, escolta, por cierto, que ja sabeu, que podeu seguir a Disanta Nutrició a través de la web, des d'allí el, busqueu el, les xarxes socials i el canal de YouTube. ¿Cómo va esto de ser una estrella de la televisión, Cristian?
Bueno, pues va muy bien. Va muy bien. Te paran por la calle, te piden autógrafos.
Bueno, bromes a parte, ja sabeu que us donen bons consells. Ja ho feien abans a través de les xarxes socials. Ara, a més, ja han sumat aquest nou canal de YouTube i allí els podeu veure, que de vegades també fa més gràcia, doncs, poder veure la cara de la persona que t'està explicant les avantatges de tenir una bona nutrició, que sempre ens reportarà en una bona salut. Cristian, Didier, oye, abrazos, y la semana que viene te espero en el estudio, me explicas la aventura de Formentera y ya encaramos las dos últimas semanas de temporada.
Genial, Ricard. Nos vemos, ya te contaré.
Vale.
¿Alguna abrazada haremos por ti?
A punt d'arribar a la una, busquem aquestes rutes turístiques que ens proposa el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Hem canviat, que avui canviem, vaja, de comarca.
Sí. De setmana no. De setmana estem encara no. La mateixa.
I venim al Segrià.
Exacte.
Toca el Segrià, ordre alfabètic.
I al Segrià i a Lleida ciutat.
A veure.
Hi ha moltes realitats per parlar, se n'ha parlat abundantment, de la Seu Vella, de Sant Llorenç, de l'IAI, de la Catedral, etc, etc, etc. I tots valen la pena i els hauríem de parlar o divulgar tots. Però nosaltres avui ens aturarem en una realitat religiosa coneguda, però a vegades també desapercebuda per molts, i ens aturarem a l'Acadèmia Mariana, on es venera la Verge Blanca, patrona de la ciutat.
Ens ho has posat a prop.
Ah, sí? Sí, només ens cal travessar el carrer. Travessa el carrer i, si no recordo malament, número 17.
Número 17, sí senyor.
Ah, o sigui que... Pues bé, avui visitarem l'Acadèmia Mariana de Lleida. Cal dir que Lleida mereix menció particular i global, ja que convida a l'expressió de l'art i de la poesia. És més, Lleida és art i poesia per ella mateixa. El viatger cal que passegi pel carrer Major, que visiti el peu del Romeu i l'antic Hospital de Santa Maria, avui seu de l'Institut d'Estudis Ilerdens, i l'únic edifici que es construït totalment de baix a dalt amb estil gòtic. Cal que el viatger visiti la Seu Vella, que és el símbol més emblemàtic de Lleida. També cal visitar Sant Llorenç, Sant Martí Vell, Cardeny, el millor castell templer, i també la Catedral Nova. Però avui hem de recuperar per la memòria col·lectiva, almenys s'ha recuperat per a la ciutat, després d'anys d'incansables i acurats treballs de restauració, una de les joies que es conserven a nivell mundial en aquest àmbit i que Lleida en pot presumir amb sau orgull. És l'Acadèmia Mariana. Cal dir que el 12 d'octubre de 1862 es va fundar a Lleida l'Acadèmia Mariana, que tanta repercussió va tindre en el futur de la ciutat i dels lleidatans. Els seus artífics van ser el reverent Josep Maria Escolà i Cugat, en col·laboració amb el senyor Josep Mensa i Font i el doctor Lluís Roca i Florejacs. La finalitat de l'Acadèmia Mariana era honorar la Verge Maria i divulgar les seves excel·lències i glòries mitjançant la literatura i les belles arts. I cal afegir que ha tingut un paper important en el moviment de la Renaixença a Lleida. El 19 de setembre de 1868, el reverent Escolà i Cugat va comprar uns terrenys a uns 100 metres del carrer Sant Antoni, ja a les afores, amb la finalitat d'edificar-hi un gran palau a Maria i d'establir-hi la seu de l'Acadèmia Mariana. El 24 de setembre de 1869 es posava la primera pedra i el 12 de novembre de 1871 el bisbe d'Urgell, doctor Josep Caixal, beneïa l'oratori de l'Acadèmia, moment en què s'hi va traslladar la imatge de la patrona. Aquesta imatge seria malmesa l'any 1936. L'any 1940 seria reposada una nova imatge sortida dels tallers La Artística, de la vídua Reixac de Barcelona. L'Acadèmia Mariana posseix el títol de pontifícia i el de reial. El de pontifícia li va ser concedida pel papa Pius XI el 15 de maig de 1923 i el de reial pel rei Alfons XIII el 26 de juny de 1923. Essent continuats els favors rebuts per gaudir d'ambdós títols, tant per part de la Casa Reial com per part de Roma. El dia 5 de gener de 1946 el papa Pius XII, mitjançant un breu especial, la va proclamar com a patrona de la ciutat de Lleida a perpetuïtat. Per tant, sempre serà la patrona de la ciutat. I és un edifici que val la pena visitar, i sobretot l'oratori, la capella, l'oratori de la Verge, és una veritable joia d'art per descobrir per a molts lleidatans i per molts de la gent que vinguin de fora, que val la pena de que coneguin i se la facin seva. Hem parlat de tots els tresors que té Lleida, però avui hem volgut afegir aquest petit tresor de l'Acadèmia Mariana. I la dita d'avui ens diu que petita brasa crema una casa, és a dir, un petit foc pot fer desaparèixer una casa. Per tant, molta cura.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, busquem la darrera hora i després de les escapades de Cope amb David Velasco, avui, com us deia, a peu de platja, està en el càmping Tamarit Beach Resort a la Costa Daurada, a Tarragona.